Això és Quin Estiu.
Quin Estiu és el revers estiuenc de l'informatiu vespre. Pretenem acompanyar-te fins a les 8 en Pablo Morganti, els controls tècnics i qui et parla, en Vicent Tur. La nostra primera convidada és avui na Joana Garau, la directora general de Recursos Hídrics de les Balears. L'estiu passat varen patir per la sequera des de bon començament. I enguany, com es troben a hores d'ara els aqüífers de les illes? Continua la sobreexplotació dels pous? Són preguntes que li farem en uns minuts. A la segona part us proposam un menú variat i potent, començant per una famosa barbacoa a la nostra secció de cançons de l'estiu, seguit d'una visita a les festes de Sant Bartomeu de Solla i finalitzat amb una proposta literària que ara mateix també arrasa entre els seriòfils. Ja deveu pensar de què us estic parlant. Això és IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Parlant de recursos hídrics, ara el programa Quin Estiu. Ja sabeu que l'aigua a les nostres illes és molt escassa, aprofitant per recordar-te que s'ha d'anar amb seny a l'hora de gastar-la. I ja sabeu que hem parlat en els darrers temps de sequera. Enguany, per sort, no n'hem de parlar, de moment. Però n'haurem de parlar en les pròximes setmanes? No ho sabem. Per saber-ne alguna cosa més, justament tenim a l'altra banda del fil telefònic la directora general de Recursos Hídrics del Govern Balear, ella és na Joana Garau. Molt bona tarda, Joana.
Bona tarda.
Molt bona tarda. Bé, les xifres que tenim davant són actuals, són de juliol del 17 i ens donen que a Mallorca estan els aqüífers un 60%, un 55% a Menorca, un 59% a l'illa d'Eivissa i l'illa de Formentera és la que pitjor està, amb un 39% de la seva capacitat. La primera pregunta és molt senzilla. Aquestes xifres són bones, són dolentes?
Aquestes xifres són normals.
Són les esperables.
Sí, són les que han estat sempre habituals en aquestes èpoques de l'any, històricament, de mitjana, per dir-ho d'alguna manera. Sempre, durant l'estiu, els recursos, que és quan més demanda tenim més demanda agrícola, tenim més demanda de la població, fa més calor, les temperatures també afecten molt a la demanda, llavors hi ha un increment gran de demanda durant l'estiu i és justament quan no plou. I clar, hem de fer servir els nostres reservoris naturals, que són els aqüífers, i és normal que vagin davallant a mesura que va passant l'estiu, fins que arriben les pluges de tardor i llavors se poden tornar a recuperar els aqüífers si tot va bé.
És a dir, aquest estiu podem dir que les Balears, excepte el cas de Formentera, pot ser, ara en parlarem més en concret, no hem de passar pena.
No, estem en una situació, com t'he dit, de normalitat. En principi no hi ha res que ens faci sospitar que haguem de passar pena, tot i que aquesta calor que va fer tan gran a principis d'agost és molt possible que se vegi reflectida després en el consum d'aigua que va haver en aquells dies. I és possible que se vegi una petita incidència d'aquesta calor a les dades del mes d'agost que tindrem ara d'aquí un parell de dies. Però no, en principi no. Si vegeu també, nosaltres manegem dos indicadors. Un indicador és aquest de les reserves, que seria el tant % de recursos que tenim, però un altre indicador que fem servir és l'índex de sequera, que és un indicador més de gestió, que funciona un poc com un semàfor. Tenim, quan hi ha una situació d'estabilitat, està el mapa, pintam un mapa i està penjat a la pàgina web, el mapa està tot de color verd, però a mesura que se va agregant la situació, se donen una sèrie de situacions que ens han de servir en els gestors a fi de gestionar millor recursos. I ara mateix, per exemple, per juliol de 2017, les dades ens deien que la zona de nord de Mallorca, la zona del Palma i la zona de Tramuntana, a Mallorca, les tres, estaven ja en una situació de prealerta. Això que vol dir que, bueno, que ens hem de començar a fer un poc de gestió de demanda i continuant les campanyes i anar un poc alerta i pensant sobretot a nivell de gestió que és possible que la situació s'agreugi. I les previsions que tenim d'aquest indicador per juliol és que també a la zona de Llevant i potser Menorca, al mes d'agost hi entrin ja en una situació de prealerta.
De prealerta pel que respecta en aquest índex de sequera, no pel nivell d'aquífers.
No per lo que és el nivell d'aquífers.
I què mesura aquest índex, perdoni'm que la talli, però què mesura aquest índex de sequera hidrològica, la sequedat de la terra?
No, també té en compte les infraestructures que hi ha per abastir aigua, sobretot de bastiment.
Tindrà problemes...
No només els nivells, sinó també aquestes infraestructures que tenim disponibles per distribuir aigua.
Tindrà problemes Formentera? Amb aquest 39% de nivell de l'aqüífer de Formentera a final de juliol?
Formentera, he de pensar que tot l'abastiment de la zona urbana és de desaladora. Formentera no fa servir el seu aqüífer per abastiment urbà. Pot ser que hi hagi algun domèstic que ho faci servir, però també ens consta que molta gent que està a sol rústic el que fa servir és aigua desalada i la compren en camions. La dada de Formentera, nosaltres ens la prenem un poc d'aquella manera, per dir-ho d'alguna forma, perquè Formentera és un aqüífer molt, molt petit, que qualsevol incidència que hagi hagut en els dies anteriors pot afectar molt a la dada. És una cosa que fa relativament pocs anys que estem mesurant. Si veieu les dades que tenim també penjades a la pàgina web de recursos, veureu que s'està fent un seguiment més continuat, només des de l'any 2012. Abans hi ha alguna mesura puntual, que ni tan sols poden dir que és anual, i llavors estadísticament tenim encara poca dada. Però el fet és que qualsevol petita, per exemple, si plou, de seguida se nota en aquesta aqüífer. És tan petit que qualsevol incidència molt petiteta se nota. O també pot haver passat que un pou de vora del punt de seguiment o dels punts de seguiment hagi estat estrellant aigua i per això ha sortit aquesta dada un poc més baixa del normal.
En qualsevol cas, si s'abasteixen d'aigua de salada, el nivell de l'aqüífer no té una incidència real en la vida de les persones.
El que passa és que si nosaltres a nivell de gestió sí que ens interessa tenir aquesta dada per veure un poc com evoluciona l'aqüífer i la qualitat de l'aigua també.
Parlem en general, per anar tancant l'entrevista, parlem d'on traiem l'aigua, d'on puam l'aigua, si em permet l'expressió, als ciutadans de les Balears. A Formentera acabem de dir que el 100% és aigua desalada. A Eivissa també hi ha una incidència important de la desalació i m'imagino que també a Mallorca i no sé si a Menorca.
Bueno, així en global a totes les illes, el que és aigua desalada vendria a ser un 10% del total de l'abastiment, no és tan important. Un 6% més o manco vendria d'embassaments i la resta vendria d'aigua de pou. És aigua subterrània, és a dir, que continuen tenint que la font més important d'aigua és la dels aqüífers, que és el que hem d'intentar fer. Sobretot canviar un poc la política que hi ha hagut fins ara, que era fer servir les desaladores només per cobrir els pics de demanda que hi ha durant l'estiu i fer-les servir durant tot l'any per permetre acumular més aigua en els aqüífers, de forma que en primer lloc aconseguiríem una millora de la qualitat de les aigües subterrànies que tenim actualment i en segon lloc també ens permetria garantir la disponibilitat de recursos de cara a
futures sequeres.
Exacte, i estem xerrant de mig termini i sobretot a llarg termini.
Això s'està fent actualment?
Això és el que estem intentant fer, sí, estem, des del govern tenim una xarxa, tu me demanaves ara d'on provenia l'aigua a les diferents illes, a Eivissa és veritat que hi ha tres desaladores i que durant l'estiu se fa servir molta aigua desalada i el nucli d'Eivissa també pràcticament fa servir aigua desalada durant tot l'any, Després a Mallorca hi ha una xarxa de distribució d'aigua en alta que pertany al govern, que fa servir aigua de diferents aqüífers, de Llubí, de Muro i de Sa Costera. Fa servir un aqüífer que és Estremera, que ens serveix com un dipòsit per emmagatzemar aigua i se serveix després a diferents parts de l'illa. I també estan les desaladores connectades en aquesta xarxa. Des de l'agència, ja quan vàrem entrar, i la direcció general, el que hem intentat és establir, de fet ho hem fet, una política de preus que faci sigui incentivar l'ús d'aquesta aigua durant l'hivern. De manera que l'aigua d'aquesta xarxa en alta que s'amaneja a Mallorca és més barata durant l'hivern que durant l'estiu. Per fer això que explicava abans, no? O intentar fer servir les desaladores més durant l'hivern, de forma que ens permetin recuperar els aqüífers durant l'hivern, que és quan plou.
Darrera pregunta, Joana Garau, directora general de Recursos Hídrics, perquè ja no, bàsicament perquè ja no tenim més temps. Preguntes n'hi ha moltes més en relació amb aquest tema. S'havien explotat excessivament els aqüífers a les Balears o s'estan encara explotant excessivament els aqüífers a les Balears? I li ho pregunto en relació a un fet que vostè estava apuntant ara indirectament, i és que, clar, és més car dessalar que no treure aigua d'un aqüífer.
Efectivament. Sí, hi ha bastants aqüífers de les illes que estan sobreexplotats ara mateix. Hi ha uns 20... Bé, un 30% més o manco dels aqüífers que tenim, dels 90 que hi ha, sí, uns 30 aproximadament, que pateixen de sobreexplotació. És a dir, que estem traient més aigua de la que realment l'aqüífer després se regenera. Sí, és molt més car dessalar aigua que treure aigua dessalada, però també ens surt molt més car a llarg termini, com a societat, estic xerrant, fer una mala gestió dels nostres recursos ara que no començar ara a gestionar-ho bé per de cara al futur no tenir que assumir tant de costes com ens podrien suposar si no fem res per millorar aquesta gestió. Jo perquè aquesta sobreexplotació, perdona, també implica una minva de qualitat de l'aigua i estem fent molta feina en fer un tractament de l'aigua subterrània perquè és de mala qualitat i tal vegada el que hauríem de començar a fer és una gestió més integrada de tot el que tenim de manera que puguem estalviar en aquest tractament.
Joana Garau, directora general de Recursos Hídrics. És un tema molt complex i que evidentment suscita moltes preguntes i molts de dubtes. Moltes gràcies per atendre'ns. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Ens quedem en dos xifres sobre aquesta entrevista amb la directora general de Recursos Hídrics del Govern Balear. Una xifra positiva, una qüestió positiva, que és que no hem de témer aquest estiu que hi hagi situacions de sequera, i l'altra és negativa. Encara, avui dia, l'any 2017, estem sobreexplotant un 30% dels aqüífers de les Balears.
Això és Quin Estiu.
Entre tots podem fer un consum responsable de l'aigua. Si fas servir la dutxa en lloc d'omplir la banyera, pots estalviar 200 litres per dia. I si penses a tancar la xota mentre t'afaites o et rentes les dents, pots estalviar més de 12 litres minut. L'aigua és un bé escàs. Pensa-hi. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.
Nura, el punt de trobada de la ràdio pública amb el patrimoni i la història de les nostres illes.
De dilluns a dijous a partir de les 8 del vespre amb Carles Marquès.
IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Calvià 92.7.
Això és Quin Estiu.
Avui sí, a la nostra secció de cançons de l'estiu, avui sí que anem amb el gran especialista, el màster, i a més amb la seva creació més extraordinària.
con todos los amigos, nos vamos para el campo a comer la barbacoa. Y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos mucha...
Ara sentireu la tornada, la barbacoa, la barbacoa. ¿Cómo me gusta la barbecue? Diu la tornada d'aquesta cançó, aquesta darrera paraula de l'Ata l'origen francès de Georgie Dan, el fabulós creador de cançons d'estiu espantosament aferrissoses. És la segona vegada que apareix a la nostra secció, però és que Georgie Dan és l'amo de la cançó de l'estiu. Només algú com ell és capaç d'elevar el chorizo parrillero i el vino de garrafa a la categoria de monstruositat subpoètica estiuenca. A Georgie Dan se li han de reconèixer, com a mínim, les cançons d'estiu de 1975, El Bimbo, de 1987, El Chiringuito, i aquesta, La Barbacoa, el 1994. Fins ara no he dit res més així, però ho he intentat. Això és La Barbacoa! No us hi acosteu massa, que està cremant!
Voy echando leña al fuego y siguiendo con el juego. Cuando quieren darse cuenta, las parejas se calientan y no pueden esperar. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta. La barbecue, la barbacoa, como me gusta. La barbecue, ¡uh!
Això és Quin Estiu. Això és De Traca.
Que ha de fer Sant Bartomeu perquè a totes les illes de les Balears alguna localitat li retin homenatge. Ahir estàvem parlant de Sant Bartomeu amb la gent de Ferreries a Menorca, demà ho estarem amb la gent de Sant Antoni a Eivissa i avui anem a Mallorca per parlar amb la gent de Solla, que també resulta que celebren Sant Bartomeu. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Laura Salià, que és la regidora de Transparència i Participació Ciutadana de Solla. Com anem?
Hola, bones tardes.
Molt bona tarda. Laura, què ha fet Sant Bartomeu perquè li facin tanta de festa? No sé si vostè és expert en santorals o una mica més que jo, no ho sé.
No massa, però no bé, massa. Sant Bartomeu és el patró de Solla i per això li rendim homenatge al dia del seu sant.
M'imagino que deu ser patró des de temps immemorial, a més a més.
Sí, sí.
De tota la vida. A veure, què tenim en aquest programa de festes, que jo no sé si recau damunt de vostè la seva organització o es reparteix una mica amb la gent del poble, com ho fan?
Bé, nosaltres, de sempre, Solla, els programes de festes se nutreixen molt de tota la participació de les entitats i persones que tenen una inquietud a nivell cultural, diríem, i de les propostes que també fem com a ajuntament, val? I això fa que els programes de festes siguin bastant densos i molt interessants.
Uh-huh. Amb què començam? Avui estem a dimarts, 22 d'agost, a les 20:30 veig per aquí que hi ha una batucada, no? I alguna
sí.
Cosa més hi ha?
Nosaltres tenim un grup de batucada aquí a Solla, que som Batú al Món, que sempre ens animen les festes i avui concretament estaran en esport, fent un pas al carrer per la primera línia. I a Solla tenim dues propostes que diríem són prèvies a les festes. Nosaltres les festes normalment acabaven dia 24, enguany per calendari començaran dia 24, és a dir que una mica diríem que fins demà no ens sentim que estan ja dins del clima de festa. Però bé, fa molts de dies ja que tenim activitats i avui a Solla tenim dues propostes, una que és un concert de música antiga que se fa dins d'un espai molt especial, que és el Teatre La Defensora, un espai que hem netejat i començat a rehabilitar, diríem, un concert de música antiga, com deia, que és l'art de trobar, i a la mateixa hora, a les Escolàpies, tenim un cicle de cinema d'autor vinculat a la Nit de l'Art que varen celebrar aquest cap de setmana passat.
Són unes festes molt culturals, eh?
Sí, normalment bé, hi ha de tot.
A Sóller no? sou vostès molt, molt intel·lectuals.
Bé, no ho sé, sí. Però sobretot els temes, clar, la fira, que és l'altre gran moment de festa que tenim a Sóller, mm-hmm. hi ha molta activitat esportiva perquè és un moment en què els clubs tenen encara, clar. Estan dins les programacions de lligues i de campionats. I ens estiu és més complicat. S'ha de cercar un altre tipus de programació, molt enfocada sobretot a famílies, han de pensar que els infants no tenen una escola i que, per tant, s'han de programar activitats que se puguin fer conjuntament pares i fills, i també proposta cultural i musical, sobretot.
Va tenir una ruta teatral.
Tenim una ruta teatral, exactament, demà. És la segona vegada, el segon any que Arrelart mos fa aquesta proposta. Són estudiants de l'Escola de Teatre de les Illes Balears i aquesta vegada l'any passat van començar amb un format més petit i enguany, la veritat, han fet una proposta que ha tingut molt d'èxit perquè han esgotat totes les reserves molt aviat. De fet, estan parlant d'ara de fer un segon passi. I és una ruta amb un tast que durà els espectadors, diríem, per quatre espais diferents del municipi, tindran un guia que els aniran duent, i són quatre obres de petit format, duren uns 20 minuts, i la idea és que la gent faci la ruta en les quatre obres.
La gent de Sóller és molt participativa, són festes que hi venen els, no sé, els turistes, a vegades hi ha festes que són, diguem, més permeables a turistes, i hi ha festes que són menys permeables, no? Que són més de casa. Les de Sóller, quina natura les atenen?
Mira, te diria que depèn un poc de cada acte, perquè aquí, bé, com quasi tota la illa, diríem, tenim bastanta població estrangera que és resident a Sóller, gent que ve com a turista, diríem, i que en són 15 actes s'integren plenament. Te diria que de les festes de Sant Bartomeu, una de les coses que més els agrada és el correfoc, uh-huh. que fa la colla nostra sollerica de l'Estat a Butzes, que enguany serà diumenge per tancar les festes, i que hi ha moltíssims estrangers que ens demanen des de fa mesos quin dia serà el correfoc, perquè hi volen venir especialment a viure-lo i a córrer per davall el foc. El mateix passa amb el Firó.
Aquestes coses, més enllà de, més amunt dels Pirineus, no es fan, eh? Vull dir, per això els crida,
no, clar,
els crida molt l'atenció.
Sí, els agrada molt.
Abans d'aquest correfoc, com a regidora de Transparència, Participació Ciutadana, festes incloses, no sé, quina, com a regidora, quina és l'activitat que més li agrada?
Bé, no és que n'hi hagi una. Jo, la veritat és que destacaria una cosa que hem posat en marxa des de fa dos anys, que és crear tota una línia d'activitats que giren entorn a la figura de Sant Bartomeu, diríem, no com a figura religiosa, sinó per donar a conèixer aquesta figura del nostre patró, i sobretot de l'edifici de la parròquia. Nosaltres, sigles i que tenim a plaça, de la parròquia de Sant Bartomeu, que fa honor a aquest patró, i hem volgut, any rere any, fer activitats entorn a la història, la cultura, el patrimoni, d'aquest edifici. I en aquest sentit ja tenim tot un grup d'activitats, tenim una gincana per famílies i infants que a través de proves i jocs els fa descobrir aspectes amagats, diríem, d'aquest edifici, tenim visites guiades, tenim tallers de urban sketching perquè la gent s'afixi en ver detalls de l'edifici.
De urban què?
Urban sketching, que és aquest dibuix ràpid que se fa de dret en dret en el uh-huh. carrer, val, amb en Marcelo Pinto, que és un dels il·lustradors que tenim aquí a Sóller, i que durant dues sessions ha introduït els joves en aquesta tècnica de dibuix focalitzant en un edifici de la parròquia per fixar-se, pues, en la façana, que enguany tenim una part tapada perquè s'està restaurant aquesta rosassa principal de la façana que dona plaça, en tots els detalls, en esposar, vull dir, molt de secrets amagats que té aquest edifici i que de qualque manera volem posar en valor i que la gent de Sóller els aconegui i entengui perquè se fan les festes i, bueno, quina és la nostra riquesa cultural i patrimonial.
Laura Salia, ja la darrera qüestió, que no tenim més temps per aquesta entrevista. No sé, com sempre aprofitam aquestes entrevistes per, bé, preguntar a l'Ajuntament corresponent com és la gent en què es dediquen a Sóller, són amables, són hospitalaris, o això de viure darrere del túnel de Sóller justament us ha fet així més, no sé, més prevenguts amb els forasters, com és la gent a Sóller?
Home, jo crec que no, sí que és veritat que hi ha com una espècie de llegenda popular que la gent de Sóller són molt nostres, no? Amb el tema d'esparlar, que tenim aquesta U tan característica i, bueno, a nivell històric és veritat...
Parleu com a eivissencs.
Sí, bé, o a Tona la feim U, és veritat que això és com molt característic i al llarg de la història tenim coses que els nostres van passat han fet molt importants, però jo crec que des del moment en què se va fer el túnel, per exemple, pues, totes aquestes coses han canviat, i te diré que Soia ha tingut moltíssima relació amb França, per exemple, en Centroamèrica, en les emigracions, vull dir que no, som un poble obert, ens agrada que vengui la gent, ens agrada compartir les nostres coses i convidar a tothom que vulgui a compartir aquestes festes amb nosaltres.
Laura Salià, regidora de Transparència i Participació Ciutadana de Soia, molt bones festes i no sé què he de dir, visca Sant Bartomeu, suposo, o algú paregut,
molt
no?
Molt bé, gràcies igualment.
Molta de salut.
Que vagi bé, adéu.
Nosaltres seguim endavant, això és Quin Estiu, ens queda encara una miqueta de temps per les nostres recomanacions lectores.
Això és Quin Estiu. No te l'acabaràs.
Ens trobem en plena febre de Joc de Trons per mort de la sèrie televisiva, però ja sabeu que en aquesta secció no us proposam veure la tele, només faltaria, sinó llegir llibres. I la nostra proposta d'avui és precisament la primera de les novel·les que integren la saga Cançó de Gel i Foc de l'amic George R.R. Martin. La primera novel·la es titula com la sèrie Joc de Trons. Hi ha altres quatre llibres publicats, Xoc de Reis, Tempesta d'Espases, Festí de Corps i Dansa de Dragons, i falten encara per publicar dos. Vent d'hivern, pròxima a sortir en anglès, i la setena i darrera, A Dream of Spring, que ja veurem si es diu així i com es tradueix. I bé, que us he de dir, els que només heu vist la sèrie us podríem dir que els llibres són encara millors, i els que no heu vist ni llegit res de tot això, us podríem dir que val la pena provar-ho encara que no us agradi la fantasia medieval. Juego de Tronos, en l'edició castellana d'una petita editorial espanyola que es va fer amb aquests llibres, que es diu Gigamesh, sona exactament així. El día había amanecido fresco y despejado, con un frío vivificante que señalaba el final del verano. Se pusieron en marcha con la aurora para ver la decapitación de un hombre. Eran 20 en total, y Bran cabalgaba entre ellos, nervioso y emocionado. Era la primera vez que lo consideraban suficientemente mayor para acompañar a su padre y a sus hermanos a presenciar la justicia del rey. Corría el noveno año de verano y el séptimo de la vida de Bran. Habían sacado al hombre de un pequeño fortín de las colinas. Rob creía que se trataba de un salvaje que había puesto su espada al servicio de Mans Rider, el rey más allá del muro. A Bran se le ponía la carne de gallina solo con pensarlo. Recordaba muy bien las historias que la vieja Tata les había contado junto a la chimenea. Los salvajes eran crueles, les decía, esclavistas, asesinos y ladrones. Se apareaban con gigantes y con espíritus malignos. Se llevaban a los niños de las cunas en mitad de la noche y bebían sangre en cuernos pulidos. Y sus mujeres yacían con los otros durante la larga noche para dar a luz espantosos hijos medio humanos. Ladies and gentlemen, fins aquí ha arribat avui el programa Quin Estiu. Ara a les 8 arriben els nostres companys d'informatius, evidentment, amb el butlletí informatiu, però nosaltres tornem demà a les 7:30 i t'esperam aquí, a IB3 Ràdio. We'll be right back.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 8.
Bon vespre, detingut per homicidi imprudent.